bon dia. Són les 6. Comencem la primera pedra. Des d'ara i fins les 7, escoltarem moltes veus amb ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Comencem avui donant el bon dia a algú que es va iniciar en l'esport a través de la gimnàstica rítmica, però des del mateix dia que va experimentar les sensacions de ballar seguint la música sota l'aigua, va saber que el seu destí era la natació sincronitzada. Des dels 14 anys que forma part de l'equip nacional espanyol, ha guanyat medalles en els 5 mundials absoluts en què ha competit, en diversos europeus i en els Jocs Olímpics de Londres 2012. Va participar també en els seus segons jocs, els de Rio el 2016. Per qui no hagi captat encara, estem parlant d'Ona Carbonell. Ona, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Escolta'm, actualment compagines l'activitat com a esportista d'èlit amb la carrera de disseny de moda i la teva passió per l'art. Deus tenir un dia força ocupat, l'agenda força densa, però jo m'imagino que el cap de setmana potser et deus permetre algun respir, no?
Sí, els caps de setmana són per descansar i per, sobretot per estar amb la família, que mai tinc temps perquè estic 10 hores al dia a l'aigua, així que intento aprofitar els caps de setmana per descansar, per fer algun treball de la uni, que em queda poquet per acabar-la, i aleshores, doncs, clar, com durant la setmana entreno moltes hores, doncs, tinc poc temps per anar a la uni, per preparar-me els exàmens i els treballs, llavors els caps de setmana intento aprofitar-ho, però sobretot també per descansar, passejar, estar amb la família, alimentar-me bé i dormir.
Ben fet. Per tant, el teu diumenge perfecte, com comença?
Bueno, un diumenge perfecte, quan puc i no estic dormint, doncs us escolto, però clar, com entreno cada dia a les 7 del matí 8, doncs a vegades intento aprofitar i dormir, no? Però bueno, m'agrada molt el dia, soc més de dia que de nit, no?
Sí, ets més diurna que nocturna.
Sí, en general sí, hi ha vegades que me'n vaig a dormir tard, però en general me'n vaig a dormir d'hora i intento començar el dia ben d'hora, no? Perquè m'agrada aprofitar la llum. I més ara que entrem a l'hivern i els dies es fan més curts i no ho suporto.
I tant. I quan et despertes, ets de les que fa aquells esmorzars de cap de setmana complets o no? Un cafè amb llet i a córrer?
No, sí, perquè jo des de fa 5 anys sempre esmorzo el mateix durant la setmana, llet d'avena, copos d'avena, fruits secs, plàtan o kiwi, que és així com un còctel energètic total, mm-hmm. I els caps de setmana intento fer esmorzar el que vulgui. A vegades anem a algun lloc al costat de casa pues, a menjar un bocata i un suc de taronja, a vegades ens farem fruita i ens fem un batut de fruites, depèn.
Per tant, et permet...
Cada setmana intento no marcar-me cap esmorzar específic, perquè sempre esmorzo el mateix i estic una mica ja avorrida.
I tant, és el dia que et dones la llicència per menjar el que vulguis,
sí,
no?
Exacte.
Està molt bé. Ona, no m'agradaria penjar sense que ens expliquessis que ara presentes 3 minuts 40 segons, que és el teu primer llibre. Explica'ns sí. què ens expliques en allà.
Doncs mira, és un llibre, és una biografia novel·lada, el llibre està escrit en forma de novel·la, de tal manera que si treus el personatge d'Ona Carbonell i poses un altre personatge fictici, segueix tenint la història, té tot el sentit, no? I és, sobretot és la història d'una nena petita que el primer dia que es submergeix dintre de l'aigua entén i veu que el seu somni és convertir-se en una sirena sense escames, no? I és un llibre pues, d'experiències, d'aprenentatge, no és un llibre ni de medalles, ni d'èxits aconseguits, ni de receptes secretes per aconseguir els èxits. No és més un llibre del dia a dia, del que m'ha donat l'esport, de la convivència amb nedadores, amb entrenadores, compaginar la família, estudis amb la vida professional. Bueno, la veritat és que és un llibre molt xulo, que estic molt satisfeta, que crec que pot servir a moltíssima gent que no tingui que estar al món de l'esport, a tot tipus de gent que tingui un somni o un repte pel qual lluitar, no? Jo crec que pot ser un petit granet, una petita ajuda, no?
I tant. 3 minuts 40 segons, Ona Carbonell. Ona, moltíssimes gràcies per matinar avui
a
amb
vosaltres.
I que disfrutis molt d'aquest diumenge.
Molt bon diumenge.
La primera pedra.
De vegades sentim una veu i no recordem la cara, i de vegades veiem una cara i no sabríem dir quina veu tenen. Eduard Pujol ens en descobreix algunes cada cap de setmana. Eduard Pujol, bon dia.
Bon dia, bona gent, bon dia, Noé. És ben d'hora que hi veig clar, i veig que la taula i el llit al primer crit. Terra d'Escudella va ser el primer programa infantil que els nens de tota una generació van poder veure en una tele que durant unes hores ens parlava en català. Eren els 70, blanc i negre, de dilluns a divendres, cada tarda, la Tierra era un globo que se me escapó. I dissabtes al matí, de cop, la Terra era d'escudella. Res és casual. Darrere hi havia la mà de comedians. Potser és per això que encara avui les programacions infantils estan plenes de talent. Buscant els avantpassats del Club Super 3, avui més d'una veu, la del Terra d'Escudella.
Qui la mare? Mare!
Sí. Hola.
Hola, Marona.
Hola. Hola. Sempre t'hem de cridar tres vegades?
Sembla que sí.
Filomena.
Hola.
Hola, hola. No saps que la taula i el llit, el primer crit
que hi ha per dinar avui?
Escudella.
Escudella.
Filomena. Posa't bé el tovalló, que et tacaràs.
Sí, mare, ja me'l posaré el llençol.
Llençol? I ara, quines ximpleries de dir? Ximpleta més que ximpleta. I agafa bé la cullera, que et tacaràs. Filomena, la cullera.
Filomena, Filomena. Els comedians al Terra d'Escudella de Televisió Espanyola als anys 70. Els matins de dissabte i en blanc i negre vam descobrir que a la televisió també ens podien, què carai, parlar en català. El que avui sona com un ridícul, Filomena, hi va haver un dia que era tota una petita, gran, enorme revolució. I recorda, Filomena, la cullera.
No us passa que hi ha temes que voldríeu que se'n parlés més? Doncs el No sé en repassen alguns.
Cristina, no s'ha parlat prou de la cervesa sense alcohol amb alcohol.
Aquí, molt bé, Pou.
Què vol dir això?
No. És que jo em pensava que les cerveses sense alcohol eren...
Sense alcohol.
Sense alcohol.
Sí, jo també.
Ah, doncs no.
Ah, no?
No val res, eh?
Jo amb això discrepo perquè, mira, una quan s'hi acostuma durant 9 mesos, jo durant 9 mesos que m'he estat prenent una cerveseta pensant-me que com que estava embarassada podia prendre cervesa sense alcohol, tenen alcohol. Ho he sabut arran d'una hepatitis vírica que ha patit una persona molt propera, allò, un virus que es va convertir en una hepatitis, ja té l'alta, i el metge que a la porta diu durant 4 mesos ni se t'acudeixi beure cervesa. Diu, bueno, sense alcohol... No. Les cerveses sense alcohol porten alcohol, fins al punt que està prohibidíssim prendre-ho per una persona que ha tingut un problema al fetge.
Quin grau, no?
Explico. El tema és el següent. Encara que posi que són 0,0, sí, en realitat són 0,00001. Això les que diu 0,0, però les que diu sense alcohol, perquè no és el mateix 0,0 que sense alcohol, perquè jo ho he pres fa poc, no en tenia ni idea. Les que són sense alcohol, està permès que portin menys d'un 1% d'alcohol. Per tant, si tenen 0,9, són sense alcohol, però tenen un 0,9 d'alcohol. I les que són 0,0 poden fer fins a 0,09.
Però un 0,9 és molt.
Un 0, home, sí, clar, sobretot si diu sense alcohol.
Cervesa, estem parlant de 4,5 graus, 4,5%.
Una cervesa normal és 4,5% aproximadament. Per tant, que sapigueu que si compreu cerveses sense alcohol, porten alcohol. N'hi ha algunes que en porten més i algunes que menys. I per tant, si en voleu, la dosi més petita ha de ser 0,0.
I tot i això em porta una micona.
Exacte, porta fins a 0,0.
Però és interessant perquè... però el que diu la Cris és molt interessant per la gent que té problemes de fetge.
Bueno, o la gent que té problemes amb l'alcoholisme, per exemple, i l'única manera que tenen és erradicant del tot l'alcohol.
Per tant, les que són sense alcohol poden arribar a dur gairebé un 1, és a dir, menys un 0,9 ja és sense alcohol.
Està permès.
I el 0,0, doncs jo no en tenia ni idea.
Jo tampoc, ho vaig saber fa poc i vaig dir, hosti, doncs per què diuen sense alcohol?
Clar, doncs jo potser ara
digues amb poc alcohol.
Amb poc alcohol, exacte, però ni 0,0 ni 5. No, que coi 5, con.
Con, sí.
Doncs això.
Està bé saber-ho.
Quan vagis als casaments.
I tu durant els 9 mesos d'embaràs era sense alcohol o 0,0?
Jo pensava que era el mateix. Dic, mira, algunes marques deuen posar sense alcohol, algunes marques deuen posar 0,0. La primera que agafava.
És curiós que tenen en aquest punt, la identificació amb la cervesa sense alcohol és el color blau.
Sí.
Ja és curiós el perquè.
Però també és curiós perquè aquesta confusió que diu la Cris, jo per exemple no sóc gaire cerveser, però també tenia la sensació que era una marca, és a dir, 0,0 sense alcohol era el mateix dit de maneres diferents.
Jo també.
I s'havia acabat associant, no? I són dos tipus de productes diferents.
No té res a veure.
Que potser no està prou clar. I tothom, com que hi va haver-hi alguna marca que va apostar per el 0,0 com allò, nosaltres 0,0, clar, són dos tipus de producte, pel que em dius, amb regles diferents al joc. És a dir,
sí,
si tu vols fer una cervesa 0,0, has de complir uns requisits que amb la de sense alcohol no has de complir.
Ah, però... Sin del todo.
Del todo.
El que és curiós és perquè...
0,0 de veritat.
De veritat.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Arriba el moment més mariner del dia, el moment d'escoltar cançons marineres. Francesc Sánchez Carcassés, periodista especialitzat en havaneres, ens en presenta una cada diumenge. Francesc, bon dia.
Molt bon dia, Tiqueu.
A més, avui encara ens parlaràs d'alguna altra cosa perquè enguany fa 50 anys de la cantada d'havaneres de Calella.
Més que enguany, tot l'any, d'una manera festiva, encara que avui, vull avançar-ho, una mica també dormida, perquè hem dormit poques hores.
Això anava a dir, abans de començar amb la cançó, explica'ns una mica, a veure com ho celebreu, això.
No, doncs ho celebrem durant tot un any, des de la cantada de Venedes que es va celebrar, com és tradicional, cada primer dissabte, Déu-n'hi-do, de juliol, i ho allargarem fins l'any que ve, el 2007, que així es completem tot aquest 50 aniversari. Això fa que algun dia anem a dormir tard, no únicament el dia de la cantada de Venedes al mes de juliol, sinó que com que tenim celebracions una rere l'altra, doncs mira, ahir tocava a l'Auditori de Girona, vam fer una cantada magnífica en quatre grups molt destacats. No és que tanquéssim tampoc molt i molt tard, perquè va començar a les 9 i sortíem de l'auditori al voltant de les 11, però després ja se sap que se fa una mica de ressupó, vam anar a buscar un lloc per fer un cremat i vam tancar una mica més tard, tenint en compte que avui, lògicament, també volíem presentar una havanera a la nostra audiència.
I tant que sí. Avui sense cremat, però també en sentirem d'havaneres. Quina havanera sentirem?
Doncs mira, jo us proposo una havanera preciosa, no segurament de les més conegudes del gran compositor Josep Bastons, quan va començar a escriure músiques amb la Narcisa Oliver, una poetessa doncs fantàstica, que, per exemple, conjuntament van fer el Mariner de Terra Endins. Però avui us proposo un Avi Melio, perquè aquest dijous proper en el Palau de la Música Catalana hi torna a haver-hi celebració. En fem quatre, en total, a les quatre demarcacions catalanes. Van començar a Girona, dijous a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el proper dissabte al Teatre Ateneu de Tàrrega, amb les comarques lleidatanes, i el diumenge, altra vegada matinar, perquè a les 12 del migdia estarem a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Després, aquest dijous, amb el Palau de la Música Catalana, doncs, ple, i amb molts afeccionats al món de la havanera, que s'esperen aquests quatre magnífics grups, a més l'Indira Ferrer, hi haurà el Son de l'Havana, l'Arjau, els Cremats i el Porbó. I de l'Arjau, el típic tercet de Calella, amb en Xiqui Ramon, en Jordi Rubau i en Jordi Grau, doncs interpreten l'Avi Melio, una manera preciosa de Josep Bastons i de Narcís Oliver. La gent que no la conegui ja m'ho sabrà dir. Estic convençut que després manifestarà lo preciosa que és d'aquesta manera.
Escoltem-la.
A la platja del Porbó, a poc a poc la mar va i ve.
Que maca, que maca és, Francesc.
Oh, espera't, aquí hi ha una introducció i a més una lletra preciosa, però aquí comença la introducció i després allò que es diu l'estribillo, doncs és d'ells tan agradables que a poc doncs te va entrant de tal manera que tu ja també l'entones, encara que siguin aquestes hores del matí.
Oh, i tant, doncs va, vinga, fem-ho, si et sembla. Ens quedem amb l'Avi Melio i nosaltres, Francesc, ens retrobarem la setmana que ve.
Oh, i si vos, ja ho sabeu, dijous al Palau de la Música Catalana, com és lògic, eh?
Oh, i tant. Doncs vinga, va, amb aquesta manera arribarem a l'informatiu d'un quart de set del matí i nosaltres ens quedem de moment escoltant-la. L'Avi Melio, Francesc, fins al diumenge vinent.
Adéu-siau, bon dia, vaig descansar una mica més.
Vinga, adéu. La singular mirada, sempre en els llavis una tonada punt. L'ànima és de totes les cantades. La mar ja ho sap, recordo un temps que és lluny. Tothom m'espera amb ànsies arribada. Tothom voldria tenir-lo per company. Una sirena se'n va cap a la platja, seguint les velles cadències amb afany. Cap a la posta el sol se'n va, l'ànima nostra vol despertar. La tarda calla, la mar també, si cantes Melio jo cantaré. L'Avi Melio està cantant. La veu profunda de singular mirada
sempre en els llavis una tonada pur. L'ànima és de totes les cantades. La mar ja ho sap, recordo un temps que és lluny. Tothom m'espera amb ànsies arribada. Tothom voldria tenir-lo per company. Una sirena se'n va cap a la platja seguint les velles cadències amb afany. Cap a la posta el sol se'n va, l'ànima nostra vol despertar. La tarda calla, la mar també. Si cantes, Mèlios, jo cantaré. La tarda calla, la mar també. Si cantes, Mèlios, jo cantaré.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, Eduard Fernández ha guanyat la Conxa de Plata al millor actor al Festival de Sant Sebastià pel seu paper de Francisco Paesa a la pel·lícula El hombre de las mil caras. L'actor català agraïa d'aquesta manera el premi en rebre-la ahir a la nit.
Este es muy gordo. Estoy muy emocionado. Es imposible recibir un premio y estar tranquilo. Sería maravilloso.
Mis respetos a este pueblo, a este país, a esta ciudad maravillosa y a este festival que me ha dado uno de los días más felices de mi vida.
El guardó millor pel·lícula ha sigut pel film xinès I'm Not Madame Bovary, una faula oriental amb crítica contra l'administració xinesa que no va passar la censura del règim comunista. Avui Galícia i el País Basc voten qui serà el seu nou president. No són només unes eleccions autonòmiques. El resultat pot desencallar la investidura del govern espanyol que bascula entre el PP I el PSOE. Tot I que el PP és favorit per revalidar la majoria a Galícia, el PSOE espera treure bons resultats que li permetin aglutinar amb Podem, Ciutadans I partits nacionalistes una alternativa de govern a Rajoy. Ahir Pedro Sánchez va anunciar la voluntat de fer-ho des de la festa de la Rosa de Gavà I va comptar amb el suport tancat dels socialistes catalans. Miquel Iceta.
Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. No, por Dios, no.
RAC1 emetrà avui una programació especial. D'aquí una hora el Via Lliure es farà un seguiment de la votació dels líders polítics. Al migdia l'informatiu 14:15 estarà dedicat a la jornada electoral I a partir de les 7 Jordi Basté es posa al capdavant d'un programa especial del món a RAC1 I els serveis informatius amb connexions amb enviats especials a Euskadi, Galícia I en Madrid. Carles Puigdemont voldria fer un referèndum vinculant entre el juliol de l'any que ve I el setembre. Seria la manera de tancar el full de ruta de 18 mesos. Avui el Nació Digital n'avança més detalls per tal de donar legitimitat al procés. Darrere hi ha informes tècnics del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver I Pissunyer, nomenat pel Partit Demòcrata, I el director de l'Oficina per la Millora de les Institucions d'Autogovern, Josep Maria Reniu, nomenat a proposta d'Esquerra. Tot I així encara hi ha moltes reticències dins de les conselleries. Avui Artur Mas escriu en un article al Punt Avui fent una crida a la unitat a les portes de la moció de confiança Carles Puigdemont dimecres. Ahir la CUP va donar suport a que donarien una altra vegada el seu sí. Mas assegura que els errors propis serien utilitzats com a armes pels contraris. I ara actualitzem la previsió del temps amb el Xavi Segura.
Els ruixats aïllats però localment intensos han caigut fins aquesta matinada a punts bàsicament del Pirineu, Prepirineu I del litoral de Barcelona. Els més destacables han estat a punts del Ripollès o el Berguedà on s'han acumulat entre 8 I 13 litres. En trams del Maresme I del nord del Barcelonès s'han recollit també en alguns indrets entre 2 I 8 litres depenent de la zona ja que els xàfecs han estat molt locals. El matí d'aquest diumenge serà variable en general amb algun ruixat puntual al litoral barceloní I a partir de migdia reactiven les precipitacions al Pirineu I Prepirineu que s'estendran a gran part del país a partir de la tarda I el vespre.
Esports a la primera pedra.
Bon dia, el Barça s'ha situat a només un punt del líder al Madrid després de la golejada dels blaugrana al camp de l'Sporting per 0-5 I l'empat dels blancs al camp de Las Palmas 2-2. El Molinón, sense fer un partit brillant, un Barça amb la baixa del lesionat Messi, va encarrilar el partit amb 2 gols abans del descans I 3 més a la segona meitat. Així ho vivíem, el Barça juga a RAC1.
Ara Arda fa una passada en profunditat per Luis Suárez, que no està fora de joc, surt el porter, Luis Suárez se l'ha fet, serà gol. Neymar des del mig del camp, la dona per Sergi Roberto, la sentada Sergi Roberto, la rematada del Càcer, el travesser, Neymar al control, gol.
Mentrestant a Gran Canària, el Madrid es va deixar 2 punts per culpa d'un gol d'Araujo a 5 minuts pel final, partit que també van viure a la sintonia de RAC1.
Encara Sergio Ramos, la centrada cap aquí, cap Araujo, combina amb Araujo, contra Araujo, que pot marcar, no m'ho crec. Gol.
Avui l'Atlètic de Madrid podria situar-se a 2 punts del Madrid i a 1 del Barça si derrota el Depor al Calderón a partir d'un 4:15. A segona divisió, aquesta tarda juguen 2 dels equips catalans, a les 6 Getafe-Girona i a les 8 Reus-Rayo. Ahir el Nàstic va perdre 2-0 al camp del Còrdoba i és el cué de la categoria. En motociclisme, a les 2 del migdia es disputa la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Aragó amb Marc Márquez sortint des de la pole. Abans, a les 12:20, la cursa de Moto2 amb Sam Lowes sortint primer i a les 11 la de Moto3 amb Bastianini a la pole. Binder pot proclamar-se campió del món. I en handbol, el Barça debuta a la Champions a les 6 de la tarda a la pista del Wisla Plock polonès.
RAC 1. Qui governarà el País Basc? El PP revalidarà la majoria absoluta a Galícia?
A convocatòria electoral basca i a convocatòria electoral galega.
Aquest diumenge segueix les eleccions basques i gallegues a RAC1. A partir de les 7 de la tarda, programació especial amb Jordi Basté, la redacció d'informatius i l'equip del món a RAC1. Amb connexions amb les seus dels principals partits a Euskadi, Galícia i Madrid. Si és nit d'eleccions, és nit de RAC1. Tots som 1.
A la primera pedra volem proposar-vos escapades de cap de setmana. Escapades aptes per totes les butxaques. Que present tenim molts la idíl·lica imatge d'una jove i vital Audrey Hepburn i un atractiu Gregory Peck pujats dalt d'una vespa pels carrers de la sempre romàntica Roma. O Anita Ekberg dins la Fontana di Trevi a la Dolce Vita. Doncs per què no anar-hi? Hi ha tantes coses per fer. Un vol. A la Ciutat Eterna el trobes a partir de 30 euros i l'allotjament, si vas, per exemple, en un pis de lloguer, la nit et pot costar des de 50 euros. O en hotel de 4 estrelles a partir de 40 i fins al que et permeti la butxaca. Passejar pels carrers de Roma no costa diners i és una delícia. A més, des del 22 de setembre ja torna a estar oberta la plaça Espanya i la seva cinematogràfica escalinata. Verònica Molinari, responsable de premsa de l'oficina de turisme italiana, ens proposa passejar per la ciutat i alguna cosa més pels que busquen parella.
La Fontana de Trevi, també, que l'acaben de restaurar i està otra vez i per la noche il·luminada, és tot un espectáculo. Y aprovechar para tirar la famosa moneda, que siempre es por el lado derecho, y la leyenda dice que son 3 monedas, 1 para volver a Roma, 2 para encontrar un novio romano y 3 para casarte.
I si anem en família, la Verònica ens oferia on anar amb els més petits.
O el parque de Villa Borghese, que es el gran parque de Roma. Hay un lago donde pueden ver tortugas y patos y animales. Y además ahí en esa zona se pueden alquilar bicicletas o también pasearla en cochecito de caballos. Luego también otra posibilidad sería subir a la zona del Gianicolo, una de las colinas de Roma. Y allí hay todos los domingos por la mañana hay un teatrillo de marionetas.
Doncs ja ho sabeu, la proposta d'aquesta setmana, Roma. I ara això sí, anem més a prop a seguir l'agenda dels castells. Diumenge és dia de castells i avui n'hi haurà de totes mides i de tots els gustos, per tots els gustos. Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia.
Ahir començàvem la secció parlant de Barcelona i avui també.
Doncs sí, ahir perquè actuaven les colles locals, les de la ciutat, i avui, que és diumenge, actuen les colles convidades. Això vol dir que, a part dels castellers de Barcelona que actuen com a anfitrions, hi haurà els Minyons de Terrassa i les Joves de Valls. Molta atenció a aquesta actuació perquè els Minyons de Terrassa ja han anunciat la intenció de fer un castell de 10 pisos i això vol dir que convertirien Barcelona en una plaça de 10. Això és dintre del món casteller, tenir els màxims galons, per dir-ho així. no? I això de moment només ho tenen Vilafranca, Valls, Tarragona i Vilanova, ara si no m'he descomptat. De manera que avui els Minyons tenen un gran repte. La colla de Terrassa fa molts anys que sempre ve per la Mercè i sempre hi ve a donar el màxim. Per exemple, l'any 95 van carregar el primer 5 de 9 de l'època moderna. És a dir, és una plaça que s'estimen molt, que sempre van a totes, i aquest any doncs s'han plantejat allò... farem nosaltres Barcelona de 10.
Barcelona els dona sort, eh?
Exacte, sí, sí, sort i sobretot, doncs... el fet de, exacte, de que hi vinguin cada any i que aquesta, les relacions que estableixen entre les colles i les places són molt importants, no? De, a nivell de que si una cosa es consolida i si s'entren a gust, doncs hi van apostant tant les places com les colles, no?
Està molt bé.
O sigui, que Minyons de Terrassa avui poden donar espectacle a la plaça Sant Jaume, serà a partir de les 12, i l'altra colla convidada és la colla Joves Xiquets de Valls, que ja va debutar a la Mercè, debutar no, ja havia vingut fa molts anys, però diguem, va tornar-hi l'any passat. L'any passat va fer un 2 de 9, que per ells era un gran repte, i aquest any es planteja repetir el 2 de 9 i afegir-hi el 5 de 9. És a dir, que també és una colla que vol apostar per consolidar la seva plaça, en el seu lloc en aquesta diada, i veurem doncs, si tot va bé, vés a saber si 4 o 5 games extres a la plaça Sant Jaume.
Valdrà la pena seguir-ho, una diada que genera polèmica els últims anys entre els castellers de Barcelona i els de Sants.
Sí, com et deia, els castellers de Barcelona actuen en aquesta Mercè com a anfitrions. Què passa? Quan van néixer els castellers de Barcelona i es va començar a fer aquesta diada de la Mercè, eren l'única colla de la ciutat. Ara n'hi ha 6 de colles de la ciutat.
Que Déu-n'hi-do.
Llavors és el plantejament que feien els de Sants, que és una colla que en quant a nivell està fins i tot per sobre de Barcelona, és dir, per què tu, castellers de Barcelona, tens una plaça assegurada en aquesta diada tan maca a la plaça Sant Jaume, amb dos colles de molt nivell al costat, i per què no hi actuo jo, que també sóc una colla de Barcelona, encara que em digui castellers de Sants. I els de Barcelona diuen, escolta, que això ens ho vam inventar nosaltres. Bé, aquí hi ha un rifirrafe, no?, d'uns que no volen deixar d'actuar-hi, i els altres que diuen... tens un privilegi pel fet d'haver nascut abans, però hem de ser iguals tu i jo, i és la festa major de tots, no?, una mica. Mm-hmm. I és una polèmica que s'ha anat arrossegant molts anys. Els de Sants van batallar molt per intentar desbancar o entrar, afegir-se en aquesta diada. Sembla que en els últims anys doncs, han vist que no hi havia manera, que l'Ajuntament no s'hi posava bé, i els de Sants s'han fet el seu propi calendari i ja, entre cometes, quasi han renunciat a aquesta diada, tot i que els cou.
Doncs, qui sap, potser més endavant. A l'altra gran diada que avui també celebra, no es veuran castells de 10, ni de 9, ni de 8, però dius que serà una diada espectacular.
Sí, és el concurs de Torredembarra. I això vol dir que s'hi troben 13 colles, aquesta actuació comença a les 10 del matí, són colles d'un nivell mig, per dir-ho així, amb castells de 7, de 7 de gamma alta. Repassem, són castellers de Figueres, castellers de Badalona, castellers de Cerdanyola, de Sant Vicenç dels Horts, de Caldes de Montbui, d'Esparreguera, els Minyons de l'Arbós, els Salats de Súria, els Matussers de Molins de Rei, els castellers del Riberal, que són de la Catalunya Nord, els Xiquets de Vilaseca i els castellers de Castelldefels.
Déu-n'hi-do.
A part dels Nois de la Torre, que són els anfitrions en aquest concurs. Aquesta és la primera jornada de la Bienal de Castells, no? Que és això que es fa cada dos anys, que es fa el concurs de Tarragona, la setmana que ve, i es fa com una primera jornada, una mena de prèvia, amb colles de menys nivell, que es troben a Torredembarra. I la diferència és que potser no hi ha la rivalitat i la tensió que hi ha a Tarragona, que sí que es respira aquesta tensió competitiva. Aquí sí que és un concurs, sí que hi ha uns punts, però hi ha un ambient molt maco de germanor entre les colles s'ajuden molt entre elles, són colles totes d'un nivell molt similar, que ja es coneixen. És a dir, és una trobada que, encara que no hi hagi castells molt alts o molt espectaculars en quant a nivell, sí que respira un to molt, molt agradable, molta germanor. Val la pena conviure i veure que el món casteller no només és aquest 3 de 10 que surt a les notícies ara ja cada dues o tres setmanes, sí, sinó que és tot aquest món, no?, també de,
que respira. Més que respira això entre ells, també ho respira l'espectador.
Exacte, completament, completament. Una diada molt bonica que val la pena. Torredembarra a partir de les 10.
Doncs la tindrem en compte. I abans d'acabar, dius que la següent cançó té a veure amb la següent diada. A veure...
A veure quants pals em cauen per posar això.
A mi m'agrada molt manar, m'agrada molt.
Aquesta cançó que parla de traïció, doncs bé, parlem de... bé, una possible traïció del que ha passat, del què passa amb la Mercè i aquesta diada que ara explicarem. I és que els castellers de Vilafranca avui actuen a casa, actuen a Vilafranca amb motiu de Sant Miquel, una mica per preparar el concurs de la setmana que ve. Però què passa? Per què actuen a Vilafranca avui els castellers de Vilafranca? Doncs perquè no els han convidat a la Mercè.
Ep!
La Mercè era una plaça que últimament sempre hi anaven Minyons de Terrassa i castellers de Vilafranca. Una plaça que, doncs, de fet, els millors castells que s'han vist mai a Barcelona els han fet castellers de Vilafranca per la Mercè. L'any passat, l'actuació de la Mercè havia de ser el 27 de setembre, però va haver-hi eleccions. El president va convocar eleccions i l'Ajuntament de Barcelona va decidir endarrerir, diguem, avançar la Dia de la Mercè el 20 de setembre, que els castellers de Vilafranca ja tenien compromès amb una altra plaça, a Tarragona.
Per tant, no hi van
poder anar i van anar les Joves de Valls, que van anar l'any passat i aquest any repeteix. Aquest any els castellers de Vilafranca van dir: ei, aquest any no coincideix amb res.
Podem
tornar a venir i nosaltres encantats, i a més som la colla que amb millors castells fa aquí. I els castells de Barcelona, l'Ajuntament, van dir: no, ja ara ja estem contents amb les Joves de Valls i no cal que torneu. Ostres, això cou, més ai, perquè s'havien treballat molt, no?, el fet de portar grans castells a plaça Sant Jaume.
Ara entenc
això de manera. Hi ha aquest sentiment de
traïció,
sí. Ostres, no vam poder venir perquè no podíem, i ara ens deixeu fora. Ai. Ganivet clavat a l'esquena.
Ai, doncs això ho haurem de reconduir. S'haurà de reconduir.
Deixem destacar un parell de diades més abans de marxar. Bueno, sobretot una, la Lleida, que avui també, amb motiu de Sant Miquel, a la plaça de la Paeria, a les 12 es troben els capgrossos de Mataró, els xicots de Vilafranca i els castellers de Lleida, tres colles que també de ben segur faran proves de cara al concurs, que la setmana que ve en parlarem bé.
I tant, doncs ho farem. Ens quedem amb manar, Benet?
Molt bé.
Doncs vinga, fins la setmana que ve.
Adéu.
6:45 del matí, moment per anar a veure com surt el sol amb Jordi Margarit.
A aquesta hora, que coincideix amb la que sovint m'aixeco del llit, el primer que m'espera sortint de l'habitació és la mirada de dos punts negres com dos botons que contrasten amb la blancor absoluta del seu cos. En una expressió que interpreto com de motivació, gira volta sobre si mateixa i de cop s'atura en un gest determinant. Estona que estic desperta, ja és hora que t'aixequi, xaval, sembla dir-me. Jo la carono i pregunto com sent tant d'hora ja és plena de vitalitat. I mentre m'afanyo a fer les primeres ablucions del dia, ella aprofita per anar amunt i avall indicant-me el camí per guillar del pis. Baixem, sortim al carrer, i la seva alegria contagia qualsevol passavolant que a aquestes hores matineres corre per ser puntual a la primera destinació. Se li acosta, salta, brinca, s'enfila les seves cames, inconscient de la pressa que té l'altra, que fes-t'ho com vulguis, sempre fa tard. La veritat, però, és que la cara del vianant, que era seriosa i fins i tot preocupada, després de passar per l'aturada amb petonets i festes d'ella, ha canviat de soca-rel i sorpitant amb un somriure fresc i relaxat. En aquesta primera sortida, el recorregut es fa amb una certa serenitat. Altra cosa són les sortides obligades a migdia, tarda o vespre. Aleshores, els carrers i places són molt més concorreguts i allò que podries fer en 10 minuts passen a ser-ne 20 o 25. No hi ha persona que no l'aturi. No hi ha gosset que ens creui que no mereixi l'oportuna salutació. I si els que circulen són nens o nenes, sovint anant o sortint d'escola, el festival resulta espectacular. Així és la meva Westy, una gosseta plena de vida que em convida a iniciar el dia farcit d'objectius i de bon humor. Catalunya, ja surt el sol!
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I ara ens anem cap a la muntanya amb el Xavi Alujas. Molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Que avui ens vols parlar d'una marató de muntanya i, a més, vens amb regal.
Doncs sí, avui vinc amb tres regals entre tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix. Així que, de moment, anem per parts. Començarem parlant de la Marató del Montseny, que és de la que vull parlar.
Uh-huh.
Es celebrarà el proper 23 d'octubre, d'aquí aproximadament un mes. Es disputarà Sant Esteve Palautordera aquesta sisena edició d'aquesta prova, que enguany serà la darrera Copa d'Espanya. Això significa que tindrem els millors del país disputant-se el campionat estatal de carreres de muntanya.
Tu la vas fer l'any passat.
Sí, jo la vaig fer i vaig quedar impressionat per la qualitat de la carrera. Es nota que és una associació esportiva en aquest cas l'Associació Esportiva del Montseny, que mimen al màxim el corredor. Això ho veus des del primer moment que arribes a Sant Esteve de Palautordera i recuix el pitrall, ja a la sortida, que també se'n fan dos torns, 10 minuts de decalatge perquè no s'acumulin els corredors en alguns trams, els 9 avituallaments que són complets, on mai falta de res, més de 250 voluntaris que t'ajuden i et cuiden com si fossis un professional, dona igual si ets el primer, si ets l'últim, i a més no oblidem que el Parc Natural del Montseny estarà al seu màxim apogeu aquest 23 d'octubre. La marató començarà a les 8 del matí, té 45 quilòmetres i mig, amb 2.750 metres de desnivell positiu, i puja als tres cims icones del Parc Natural, el Matagalls, el cim de les Agudes i el Turó de l'Home.
Home, déu-n'hi-do, la prova, aquesta marató serà dura, però hi ha altres proves, per tant, si algú no vol fer aquesta marató, ens ofereixes altres possibilitats?
Doncs sí, durant el mateix cap de setmana, el dissabte 22 d'octubre a les 10 del matí, es disputa la Sitja del Llop, és aproximadament un quilòmetre vertical, una mica més, són 6,6 quilòmetres per salvar un desnivell positiu de 1.185 metres de desnivell positiu entre el poble del Montseny i el Turó de l'Home. Posteriorment, a partir de les 12 i mitja del migdia, es disputa el Downhill, és una prova nova, que no hi ha cap prova com aquesta en tot el nostre país, i és una cosa independent, però que utilitza el mateix traçat de la Sitja del Llop, és a dir, es baixa des del Turó de l'Home fins al poble del Montseny. Tota la informació i el formulari per tota la gent que es vulgui inscriure ho trobaran a la web www.maratomontseny.com.
Però recordo que ens has dit que portaves tres regals,
sí,
eh?
Sí, i no marxo sense regalar-los. Porto un dorsal per cada prova, un dorsal per la marató, un dorsal per la Sitja del Llop i un altre pel Downhill. Les tres primeres persones que ara mateix ens envien una piulada al Twitter citant @xalujas i @maratomontseny indicant quina és la prova que volen disputar, doncs tindran un dorsal de forma totalment gratuïta. Ens han de dir si volen marató, Sitja del Llop o Downhill.
Mm-hmm, molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavi Alujas, i ens retrobem la setmana vinent.
Doncs sí, però no vull marxar sense felicitar a tots els valents que a aquestes hores encara estan arribant a l'Ultra Pirineu a Bagà. Fins la setmana vinent.
Molt bé, i ara sí, ens anem cap a treure la llengua amb la Gisela Galí.
La primera pedra @racu.cat.
I venim de respirar aire de muntanya amb el Xavi Alujas i ara ha arribat el moment de treure la llengua amb la Gisela Galí. Bon dia, Gisela.
Bon dia.
És el moment de parlar de tot de qüestions lingüístiques i avui concretament volem parlar de mirar segons quines paraules i si les fem ben, si les utilitzem bé. És a dir, anem a parlar de normativa.
Sí, deixem reposar els dialectalismes d'ahir,
sí,
parlem
senyor.
Una mica de normativa que també n'hem de saber, no? D'acord. Doncs no sé si te'n recordes que el cap de setmana passat hi va haver una explosió a Premià de Mar.
I tant.
Sí. Doncs, per exemple, podríem trobar-nos amb una notícia que digués alguna cosa així com aquesta setmana s'han hagut de desallotjar els veïns de l'edifici al costat de l'explosió i perquè han detectat moviments i no sé què, no? Uh-huh. I han hagut de passar la nit en cases d'amics i familiars. I després hi ha la frase que diu: i per si no fos prou, dilluns a la nit rebien un altre gerro d'aigua freda.
Ep.
Què passa aquí?
Parany lingüístic.
Sí, ho sembla.
Sí.
És que aquest gerro d'aigua freda és un calc del castellà, un jarro d'aigua fria.
Mm-hmm,
en català
incorrecte.
No és un gerro ni una gerra. Què pot ser?
Una galleda d'aigua
galleda,
freda.
Sí.
Una galleda,
recurs mnemotècnic que faig servir, el truc, diguéssim, per en recordar-me'n, és que una galleda és més gran que un gerro. Per tant, l'aigua que ens cau freda és més, no? Per tant, ho patim més. Mm-hmm. És un gerro que, mira, encara la podríem aguantar, aquesta aigua.
I a més és una frase que normalment acostumem a fer servir, eh?
Sí, surt molt, no?
Galleda d'aigua freda.
Sí. La notícia podria continuar. Arrel dels moviments es van suspendre les visites per recollir els objectes personals de l'edifici. Aquí hi ha un altre parany.
I el parany arrel dels moviments.
Ah, molt bé.
Aquest arrel...
Has estudiat, eh?
Aquest arrel incorrecte.
És incorrecte. Seria a raïs de, ve del castellà, per fer servir aquesta locució, que vulgui dir com a conseqüència dels moviments, en català és arran de. Arran dels moviments es van suspendre les visites, etc, etc.
Molt bé, i encara n'hi ha alguna
sí,
altra.
Sí, podríem continuar, no? A veure, per exemple, podríem acabar la notícia dient: pel que fa a la investigació, es contempla la hipòtesi d'una explosió provocada.
Epa, aquí n'hi ha dues, oi?
Molt bé. Sí, quines poden ser?
Pel que fa a la investigació, es contempla.
Es contempla, aquest contempla grinyola una mica, no?
I la hipòtesi...
Ah, molt bé.
Hipòtesi, sí. No.
Doncs d'una banda tenim el verb contemplar. El verb contemplar vol dir esguardar, per tant, mirar, o vol dir també donar a algú tots els gustos, no? Aquest és un contemplat de tothom. Però contemplar no vol dir analitzar ni preveure, no? La llei contempla multes? No, la llei preveu multes. I en aquest cas, doncs, es contempla la hipòtesi, s'estudia la hipòtesi, per exemple. I mira, ja ho he dit, ja no he dit hipòtesis, sinó hipòtesi. Hipòtesi. Mm-hmm. Sí, és que totes aquestes paraules cultes que acaben en i, aquesta S se'ls ha de treure, ni sintaxis, ni crisis, ni tesis, sinó sintaxi, crisi, tesi.
Fora
dosi,
essa.
Anàlisi, exacte.
Molt bé, doncs Gisela, que acabis de passar molt bon diumenge.
Sí, moltes gràcies.
I nosaltres ara ens anem a escoltar una mica de música que ens l'explica el Jofre Llombart.
Ah, molt bé.
La primera pedra @racu.cat.
Joan Maria Morros, si ahir parlàvem de cinema, avui ens toca parlar d'alguna sèrie.
Sí, senyora.
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, amb ganes de saber quina sèrie mirarem avui.
Mira, avui vull recomanar una sèrie de misteri, però com que la fórmula de la setmana passada era agafar una sèrie de fa uns quants anys i intentar buscar-ne, saps allò, alguna que sigui una temàtica similar a aquest any, doncs em sembla que farem el mateix. Per tant, recordes aquesta sintonia?
I tant, ja se m'ha dibuixat el somriure, jo crec que amb sí. Les primeres notes. Una gran sèrie.
Sí, la senyora Fletcher.
La senyora Fletcher.
S'ha escrit un crim.
Sí, sí.
Que la vam poder veure últimament per 8TV, però s'ha vist a TV3, també en català. Una senyora que ella anava escrivint i solucionant també misteris i assassinats, no?
A mi saps qui em ve al cap quan penso en la senyora Fletcher? La sí. Judit Martín, que fa unes imitacions de la senyora Fletcher tan bones,
és
tan ben
grandiosa,
fetes.
La Judit.
Que sí?
Sí.
Doncs m'agrada aquesta sèrie. Perdona, continua.
Doncs anem d'aquesta sèrie que ella fa uns quants anys a aquesta altra.
Where's your parish? Grantchester. I have never seen a priest make murder his business.
No.
As a priest isn't everything.
És una sèrie del 2014, una sèrie britànica que es diu Grantchester. Això és un poble molt petit que està al comtat de Cambridge i tenim un capellà, un reverend de l'església anglicana, que el que fa és, en el capítol 1, soluciona un assassinat. Es fa molt amic d'un inspector de la policia i a partir d'aquí forma una parella estranya, si tu vols, però van solucionant i investigant assassinats i històries que van passar en el seu comtat.
Ell faria una mica de senyor Fletcher.
Ell faria una mica de senyor Fletcher, és més jove, i a més aquí entremig, com que estem parlant de l'església anglicana, que per tant poden fer, diguem-ne, que passen el que volen, també hi ha un rerefons d'una història d'amor entre ell i una noia de la sèrie que va evolucionant. Com totes les sèries britàniques, és molt curta, són 6 capítols de la primera temporada, va tenir èxit, va renovar per una segona i ara han renovat per una tercera, que és la que arribarà el 2017.
Que encara no, aquesta
encara no arriba. Probablement tenim 12 capítols, els està emetent ara a Zero a través de Movistar. Hi ha un especial de Nadal també, que això ho fan molt també els britànics, com que les sèries són curtes, van fent capítols especials per alguns moments de l'any, i n'hi ha un que és el del Nadal. No són gaire coneguts els actors, el que fa de capellà es diu James Norton, aquest és el seu primer paper protagonista en una sèrie com a gran actor, com a l'actor principal, i en Robson Green, que és l'inspector. Ja et dic que és una barreja estranya, però funciona molt bé. Els escenaris estan ambientats més o menys als anys 50, per tant aquí també hi ha tota una feina d'ambientació i de fer servir cotxes d'època i de fer, és a dir, les cases. Grantchester és un lloc a la zona de camp anglesa, per tant hi ha espais molt oberts, hi ha molta paisatge zona verda, els paisatges que estan molt bé, també tenen algun capítol en què s'escapen a Londres per una investigació, i la combinació és molt bona, és molt amable, és a dir, és una sèrie que es pot veure, jo diria que amb tota la família, una mica en l'estil de la senyora Fletcher.
Per tant, jo crec que sèrie de diumenge a la tarda, eh?
És una sèrie de diumenge a la tarda, sí. Sí, no vindria a ser... No crec que aquí la posessin en prime time, sinó que seria això de diumenge a la tarda, i pots veure ben bé 2-3 capítols sense cap mena de problema. L'única cosa és que llavors te la poleixes aviat, perquè ja et dic que és molt curteta.
Doncs ja tenim la tarda feta, no?
Jo crec que sí.
Doncs que acabis de passar bé el diumenge.
Que vagi bé la setmana, fins dissabte.
Adéu.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I ha arribat el moment ara de la recomanació musical de Jofre Llombart. Jofre, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes? Quina cançó són?
Mira, continuo una mica repassant la meva joventut i postadolescència, eh? Ja prometo fer coses més modernes, eh?
Ja encaixa amb mi, eh?
Val, que la setmana passada era una cançó de fa 20 anys i em sembla que aquesta si fa no fa.
Ja és bo.
Però és que m'encanta. És que m'encanta. I l'escolto i em poso a ballar i a cantar i tot això i espero que vosaltres us passi i us aixequeu amb alegria.
Segur que sí.
Tu, Princess, de Spin Doctors.
Sí, senyor.
Em sembla que era el seu primer disc, que tenia un nom molt raro, algo relacionat amb Kryptonita, no sé què. La cançó, mai diries que es diu Tu, Princess, però la que la sents, dius, ah, és aquesta. Doncs, ah, és aquesta.
Doncs l'escoltarem, i a més em fa a mi venir l'època en què ballava jo, en la que sortia de nit i tot això.
Molt bé, doncs. Sí, aprofitem-ho.
Amb aquesta cançó arribarem just a l'informatiu de 3:15.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, Eduard Fernández ha guanyat la Conxa de Plata al millor actor al Festival de Sant Sebastià pel seu paper de Francisco Paesa a la pel·lícula El hombre de las mil caras. L'actor català agraïa d'aquesta manera el premi en rebre-la ahir a la nit.
Este es muy gordo. Estoy muy emocionado. Es imposible recibir un premio y estar tranquilo. Sería maravilloso.
Mis respetos a este pueblo, a este país, a esta ciudad maravillosa y a este festival que me ha dado uno de los días más felices de mi vida.
El guardó millor pel·lícula ha sigut pel film xinès I'm Not Madame Bovary, una faula oriental amb crítica contra l'administració xinesa que no va passar la censura del règim comunista. Avui Galícia i el País Basc voten qui serà el seu nou president, no són només unes eleccions autonòmiques, el resultat pot desencallar la investidura del govern espanyol que bascula entre el PP i el PSOE. Tot i que el PP és favorit per revalidar la majoria a Galícia, el PSOE espera treure bons resultats que li permetin aglutinar amb Podem, Ciutadans i partits nacionalistes una alternativa de govern a Rajoy. Ahir Pedro Sánchez va anunciar la voluntat de fer-ho des de la festa de la Rosa de Gavà i va comptar amb el suport tancat dels socialistes catalans. Miquel Iceta.
Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. No, por Dios, no!
RAC1 emetrà avui una programació especial. D'aquí una hora el Via Lliure es farà un seguiment de la votació dels líders polítics. Al migdia l'informatiu 14:15 estarà dedicat a la jornada electoral i a partir de les 7 Jordi Basté es posa al capdavant d'un programa especial del món a RAC1 i els serveis informatius amb connexions amb enviats especials a Euskadi, Galícia i en Madrid. Carles Puigdemont voldria fer un referèndum vinculant entre el juliol de l'any que ve i el setembre. Seria la manera de tancar el full de ruta de 18 mesos. Avui el Nació Digital n'avança més detalls per tal de donar legitimitat al procés. Darrere hi ha informes tècnics del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pissunyer, nomenat pel Partit Demòcrata, i el director de l'Oficina per la Millora de les Institucions d'Autogovern, Josep Maria Reniu, nomenat a proposta d'Esquerra. Tot i així, encara hi ha moltes reticències dins de les conselleries. Avui Artur Mas escriu en un article al Punt Avui fent una crida a la unitat a les portes de la moció de confiança Carles Puigdemont dimecres. Ahir la CUP va donar suport a que donarien una altra vegada el seu sí. Mas assegura que els errors propis serien utilitzats com a armes pels contraris. I ara actualitzem la previsió del temps amb el Xavi Segura.
Els ruixats aïllats però localment intensos han caigut fins aquesta matinada a punts bàsicament del Pirineu, Prepirineu i del litoral de Barcelona. Els més destacables han estat a punts del Ripollès o el Berguedà, on s'han acumulat entre 8 i 13 litres. En trams del Maresme i del nord del Barcelonès s'han recollit també en alguns indrets entre 2 i 8 litres, depenent de la zona, ja que els xàfecs han estat molt locals. El matí d'aquest diumenge serà variable en general amb algun ruixat puntual al litoral barceloní i a partir de migdia reactiven les precipitacions al Pirineu i Prepirineu que s'estendran a gran part del país a partir de la tarda I al vespre.
Esports a la primera pedra.
Bon dia, el Barça s'ha situat a només un punt del líder al Madrid després de la golejada dels blaugrana al camp de l'Sporting per 0-5 i l'empat dels blancs al camp de Las Palmas 2-2. El Molinón, sense fer un partit brillant, un Barça amb la baixa del lesionat Messi, va encarrilar el partit amb 2 gols abans del descans i 3 més a la segona meitat. Així ho vivíem, el Barça juga a RAC1.
Ara Arda fa una passada en profunditat per Luis Suárez, que no està fora de joc, surt el porter, Luis Suárez se l'ha fet, serà gol! Neymar des del mig del camp, la dona per Sergi Roberto, la sentada Sergi Roberto, la rematada del Càcer, el travesser, Neymar al control, gol!
Mentrestant a Gran Canària, el Madrid es va deixar 2 punts per culpa d'un gol d'Araujo a 5 minuts pel final. Partit que també van viure a la sintonia de RAC1.
Encara Sergio Ramos, la centrada cap aquí, cap Araujo, combina amb Araujo, contra Araujo, cap a marcar, no m'ho crec. Gol!
Avui l'Atlètic de Madrid podria situar-se 2 punts del Madrid i a un del Barça si derrota el Depor al Calderón a partir d'un 4:15. A segona divisió, aquesta tarda juguen 2 dels equips catalans, a les 6 Getafe Girona i a les 8 Reus Rayo. Ahir el Nàstic va perdre 2-0 al camp del Còrdoba i és el cué de la categoria. En motociclisme, a les 2:00 PM es disputa la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Aragó amb Marc Márquez sortint des de la pole. Abans, a les 12:20, la cursa de Moto2 amb Sam Lowes sortint primer i a les 11 la de Moto3 amb Bastianini a la pole. Binder pot proclamar-se campió del món. I en handbol, el Barça debuta a la Champions a les 6:00 PM a la pista del Wisla Plock polonès.
Anem a per la nostra píldora de la felicitat amb Marta Torres, psicòloga i coach. Bon dia.
Bon dia, Noemí.
I bon diumenge. Parlem de per què tantes vegades donem tantes voltes a les mateixes coses i per què no sóc feliç, etc. Tot això ens ajuda?
Gens. Pensem massa en el per què no som feliços, pensem massa en el que no tenim i no apreciem el que tenim. Realment allò que tenim i que ens envolta i que ens fa feliços, perquè ja en tenim cada dia d'aquestes coses. Però jo crec que el que ens passa moltes vegades és que ho busquem en un lloc equivocat. A vegades busquem la felicitat en l'exterior, val? I no, la felicitat no està en l'exterior. L'exterior ens dona moments de felicitat, coses per ser feliç, però no ens dona la felicitat. La felicitat l'hem de buscar on? Al nostre interior, val? I la felicitat és un concepte que cadascú porta dins seu. Malgrat el que et passi, el que passa és que la gent que són felices, no? El balanç de la seva vida, malgrat el que t'hagi passat, sigui bo o sigui dolent, el balanç de la teva vida serà positiu. Sí? Ens hem de mirar la vida com un regal, com quan ens regalen alguna cosa, val? A vegades pel teu aniversari et regalen una cosa que no desitjaves i que sense esperar-ho t'ho regalen i, ostres, estàs supercontent i agraït i ho gaudeixes superbé, però d'altres vegades no, d'altres vegades et regalen un pongo, no? Que no saps què fer-ne, no? Però que et sap greu llançar. De vegades el regal a més es converteix en un malson, perquè a vegades et regalen alguna cosa que has de cuidar, dius, una planta, et regalen una planta, què foto una planta? Jo no rego les plantes, si no m'agraden les plantes, però bueno, aquella planta l'has de cuidar, l'has de mimar i et donen més feina encara, no? Però en tots casos, el pitjor és que no et regalin res, val? Perquè quan no et regalen res, et sents trist, et sents sol i et sents que ningú pensa en tu. Sí? Tot això ho pots canviar, ho pots regalar, pots llançar-ho si vols, però amb la vida, que la vida és un regal, doncs això no ho pots fer. Què pots fer amb tots aquests regals que et dona la vida? Doncs revisa l'actitud que hi prens. N'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, i l'actitud que tu prenguis i com et prenguis les coses que et passen farà que marquis tu el camí a la teva felicitat.
Per tant, mirar sempre aquell cantó positiu, per petit que sigui, de les coses que et va donar la vida.
Exacte. I si més no, ja aprendre a gestionar les dolentes i de les bones, gaudir-ne molt.
Hem de mirar la vida com un regal. Marta, moltíssimes gràcies i la setmana que ve més.
Molt bé, gràcies, Noemí. Pararé, jurat, pararé, jurat, pararé,
jurat, pararé, jurat, pararé, jurat, pararé. La primera pedra, amb Noemí Poll.
Va, que ens acostem a les 7 del matí. Què de passa avui? Jordi Armenteres, molt bon dia.
Hola, Noemí, bon dia, bona hora.
Avui és dia d'eleccions,
sí,
per tant...
Sí, eleccions que ens semblen molt llunyanes, però no ens hi juguem unes quantes coses més enllà de saber qui serà el nou president de Galícia o el nou president d'Euskadi. Clar, el País Basc, hi ha tot el debat amb l'esquerra Berchale, a veure si aguanten o no, i què passa amb aquesta candidatura no oficial o no legal d'Arnaldo Otegi, l'hegemonia del PNB, ja veurem amb qui haurà de pactar a partir de demà. Si les enquestes tenen raó, ells guanyaran i hauran de pactar necessàriament. Ja es veurà si amb el PP, i això podria obrir una porta a la governabilitat d'Espanya. Un altre dels debats, Ciutadans, què passarà, si traurà vots tant al País Basc o a Euskadi? Vots en traurà, ja veurem si pot sumar escons o no. I el futur de Rajoy, on se la juga Galícia sobretot, amb la majoria absoluta d'Alberto Núñez Feijóo, que diu totes les enquestes que traurà. Tot això ho anirem seguint, òbviament, amb una programació especial al llarg del dia a RAC1, programa especial amb el Basté a partir de les 7 de la tarda i amb els enviats especials Joan Rossinyol, Marc Martínez Amat, Cristina Solies al País Basc, Sílvia Solanes i Adrià Santasusagna a Galícia.
Per tant, atents als que vulguin seguir aquests resultats a RAC1, tot el dia programació i especial programació a partir de les 7 de la tarda. Això avui. Demà, què passarà?
Doncs més enllà de la ressaca electoral, demà arrenca el judici per les targetes Black. És aquell sistema de retribucions amb despeses pagades per Caja Madrid i Bankia a tots els seus consellers. Poca broma, perquè estem parlant de 64 imputats, començant per dos, per Miguel Blesa i per Rodrigo Rato, que eren els expresidents d'aquestes entitats. Eren allò que tenien una targeta i gastaven el que volien, des d'anar-se'n a qualsevol centre comercial, sí, fins a pagar un dinar.
Això que passa tan sovint.
No eren menús de 8 o 10 euros, sinó que podien ser mariscades o fins i tot regals curiosos que mai s'entén com allà van poder passar per despeses de representació. Els si comença demà, però tota la desfilada d'imputats, que seran les imatges del judici al final, això no ho veurem fins divendres o dilluns de la setmana entrant.
Per tant, ho anirem seguint. Demà, primer debat entre Hillary Clinton i Donald Trump.
Sí, a Nova York es fa aquest primer debat, n'hi haurà dos més després, poca broma, perquè als Estats Units el que sí que diuen les enquestes és que aquests debats ajuden a decantar el vot dels anomenats indecisos. Aquest primer debat, insisteixo, és a Nova York, ens enganxa ja la matinada a casa nostra.
Uh-huh. Aquesta setmana que ve és molt, molt, molt política.
Sí, perquè comença el ple del Congrés, o sigui, hi va haver unes eleccions al desembre, unes altres al mes de juny, però de fet al Congrés dels Diputats activitat n'hi ha hagut molt poca. Aquesta setmana hi ha el primer ple d'aquesta nova legislatura. Dimarts està citat el ministre Luis de Guindos per donar explicacions una altra vegada a tot el tema del no fitxatge de José Manuel Soria, de l'exministre d'Indústria que va dimitir pels papers de Panamà. Teòricament no hi anirà de Guindos al Congrés. S'empararan aquesta llei no escrita que diu que quan hi ha un govern en funcions no cal que doni explicacions. A més, el PSOE porta una proposta per garantir pujada de pensions i sou de funcionaris. També s'aprovarà la creació de la comissió del cas Fernández Gate, o el que la premsa n'hem anomenat el cas Fernández Gate, que són aquelles converses entre ell i l'exdirector de l'oficina antifrau, i que més aquesta setmana... Qüestió de confiança a Carles Puigdemont, això es debat dimecres al Parlament de Catalunya i el dijous es vota. I de cara ja al cap de setmana comença la campanya per les primàries del PSC, dos candidats, Parlon i Seta, i el PSOE reuneix el Comitè Federal on es parlarà de governabilitat d'Espanya i de problemes interns del PSOE i de quin ha de ser el paper dels socialistes en l'abstenció o no d'un govern de Rajoy. Això, una possible
tenen
alternativa,
feina, feina.
Una possible alternativa de Pedro Sánchez. Per sèrie Champions aquesta setmana.
També.
Hi ha un Borussia Mönchengladbach Barça dimecres, també hi ha un Atlètic de Madrid Bayern, i el dimarts Borussia Dortmund Real Madrid.
Doncs això serà aquesta setmana que ve, però ara jo crec que davant de tanta política, Isabel Vinaixa. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jo crec que convindria una mica de música. Tant el Jordi Armenteres com jo ho agrairem, que sigui Jordi, una mica de música.
Doncs sí, posem un tema, ja sabeu que jo a mi m'agrada recordar, i recordarem un tema de l'any 79, Street Life, molt mogudeta, amb un toshi funk jazz fusió que jo crec que animarà el diumenge, i si cal, tota la setmana, perquè la portem... Yes, molt bé,
perfecte. Això t'anava a dir tu, jo hi eres,
també. De Cruzardes, la cantant és, evidentment, la gran Randy Crawford, i aquí ho deixo. I triant la curta, perquè si trio la cançó llarga estarem fins una setmana. Sí, la curteta.
És bona,
És boníssima.
I venen ganes de ballar una mica,
jo crec que sí. Jo ja començo,
Va, vinga.
Sí, pareu-me.
Jo fins i tot veig que el Jordi avui ballarà i tot.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia.